els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
Tenim ja l'Eulàlia Vidal amb nosaltres. Ja sabeu que com cada 15 dies aproximadament al magazín del Matí a Ràdio Estel us donem algunes claus per poder gaudir d'una vida més saludable a través de l'alimentació. I avui, Marta, amb un tema podríem dir molt estiuet,
sí,
que ens ve de gust.
Sí, parlarem de menjar fresquet, que no embafa i que, a més, és fàcil de preparar, com són ara els gaspatxos i també les amanides d'estiu. Posarem, a més, el focus en les amanides de llegums, que ja us avancem, que porten moltes proteïnes i ens ajuden també a reduir la ingesta de proteïna d'origen animal.
Doncs, si et sembla, per refrescar-nos els àpats d'aquest estiu, és un plaer saludar ja a aquesta hora a l'estudi l'Eulàlia Vidal. Eulàlia, com estàs?
Hola, molt bé.
Molt bon dia.
Ve molt estiuenca més l'Eulàlia avui.
Va, que sí, sí.
I és la meva última setmana de feina, la qual cosa.
Oi, Eulàlia, nosaltres també. Nosaltres també. I li hem donat com aquesta vida, no?
Clar que sí.
Que deus tenir ganes ja de vacances, no?
Després sí, jo crec que amb tothom, desconnectar una mica, sí, sí.
Jo no sé si és per la bona alimentació de l'Eulàlia, però l'Eulàlia sempre transmet llum.
Ui, tant, fa molt bona cara.
Estàs amb mi o no?
Fa molt bona cara.
És aquesta llum d'una bona alimentació.
Ara.
Repassem l'Eulàlia perquè és llicenciada en farmàcia, és màster en nutrició i qualitat dels aliments, també és doctora per la Universitat de les Illes Balears i és professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. De fet, l'Eulàlia, fa uns dies ja parlàvem amb tu i ens donaves algunes claus quan crec que va ser el pic de calor la setmana passada.
Exacte.
Et van fer una trucada,
sí, sí,
per preparar-nos sobretot aquests àpats frescos, no? Aquests dies, com per exemple avui també mateix, i els que vindran d'aquestes altes temperatures. Ens parlaves de la importància de l'aigua i també, òbviament, d'estar ben hidratats, no?
Que van de la mà. Bueno, jo us comentava allò de l'aigua perquè, evidentment, la hidratació passa per beure aigua, evidentment. Però hem de pensar que nosaltres, quan suem, doncs perdem altres minerals i que aquests minerals no estan a l'aigua. Quina és la manera de poder-los obtenir? Doncs amanides, vegetals, coses fresques... D'aquesta manera, doncs, aportem tot aquest potassi, aquest magnesi, tot això que realment nosaltres anem eliminant a mesura que anem suant.
Doncs, si et sembla, Eulàlia, com que ens has fet aquest spoiler, petit gran spoiler, ens hi posem?
Ens hi posem.
I a part ja són hores per anar a començar a preparar el dinar, Jarque. Comencem parlant dels llegums.
Sí, que són una bona opció a l'estiu, per exemple, per fer amanides, perquè a vegades els llegums, les llenties, els cigrons, els associem més al fred, no? Doncs a fer una bona olla de llenties, per exemple, amb xoriço, un tipus d'embotit, però també poden ser un bon aliat en aquests dies de calor. A veure, dona'ns algunes idees per fer amanides de llegums de cara a aquest estiu.
Molt bé. A veure, d'entrada dir que els llegums, dir que són els grans desconeguts, no, perquè els llegums és un aliment que realment fa anys i anys que s'utilitzen, però sí que és veritat que els hem associat probablement més a l'hivern, no, perquè les llenties estofades, etc. Però el llegum l'hem de una mica posar en el mateix nivell quan l'utilitzem. Després parlarem del valor nutricional, però a nivell de pasta, la pasta. Fem una amanida de pasta, doncs fem una amanida de llegum. Fem uns macarrons, que això sempre a l'estiu, no sé per què, són tan típics i tòpics, doncs hem d'utilitzar el llegum. Per tant, el llegum el podem utilitzar de moltíssimes maneres, no només per amanides, fins i tot quan a vegades al matí per esmorzar hi ha gent que diu, ai, agafaré unes torradetes i posaré una mica de paté. No, no, un humus de cigró especiat, amb herbes, clar. És a dir, els cigrons van més enllà que la peça aquesta que veiem rodoneta, no?, o allargada, i que posem a les amanides. És molt versàtil.
Ara t'anava a preguntar també que l'humus s'ha posat molt de moda, no?, i és possiblement l'única forma de menjar cigrons per moltes persones. És tan saludable l'humus com un plat de cigrons?
Exacte. És a dir, a veure, nosaltres d'entrada el llegum, dir-vos que a nivell nutricional és inclús un pèl millor que la pasta. Té molta proteïna, cosa que la pasta en té molt poqueta. Per tant, aquest concepte proteïna l'hem d'aplicar no només en el llegum quan el prenem en forma de llenties, cigrons, sinó que quan el fem en forma d'humus. Si jo agafo un bol de cigrons, li poso oli d'oliva, una mica de llimona, sèsam, algunes espècies, i allò el que faig és batre-ho, hem de pensar que la proteïna no ha desaparegut. Per tant, si jo he utilitzat 100 grams de cigrons cuits, aquell humus té 100 grams de cigrons, i en aquest cas triturats, per tant és totalment equivalent i la proteïna la porta exactament igual.
Fixa't que ja saps que els nostres oients són molt savis i ens poden fer doncs, les consultes que ells tinguin, 663-99-30-62, ja saps que és el WhatsApp del programa, si tens algun dubte, 663-99-30-62, de tot el que es parli. En aquest cas l'Alèxia ens pregunta, li pregunta a l'Eulàlia directament, esteu parlant de les llegums i a mi m'agradaria preguntar-li a l'Eulàlia si és veritat o no el tema que quan mengem llenties, si les acompanyem amb arròs, potencia o augmenta els seus beneficis.
Exacte, molt bona pregunta. A veure, les llegums són molt riques en proteïnes, però quan nosaltres parlem de proteïna, que algun cop ho hem dit, no només hem de parlar de porta 10 grams, 20, 30 o 40, hem de parlar també de que la qualitat proteica és adequada. I en aquest cas els llegums no són una gran bona qualitat, no són de bona qualitat, és a dir, són deficitaris amb algunes cosetes. I aquestes cosetes que els hi falten als llegums les porten l'arròs. D'aquí la gran combinació de les llenties amb arròs. Per què? Perquè allò que li falta a l'arròs pel que fa a proteïna ho té el llegum. I allò que el llegum li falta pel que fa a proteïna, ho té l'arròs. El que passa que dir-li també en aquest comentari que fa, que és totalment cert, s'ha de barrejar, només hi ha dos llegums que no cal fer-ho, que són els cigrons i la soja. És a dir, aquests dos llegums tenen no només una quantitat de proteïna, sinó que tenen una molt bona qualitat i no fa falta barrejar-los amb res. Aquest és el primer step. El segon és que anys enrere sí que és veritat que es deia que aquestes llenties i aquest arròs s'havia de fer en el mateix àpat. Bueno, com sempre dic, la ciència evoluciona i avui dia sabem que no cal que sigui el mateix àpat. Per tant, pots fer una bona amanida de llenties al migdia i, en tot cas, al vespre el que hauries d'assegurar és algun cereal. No cal que sigui arròs, pot ser pasta. És a dir, el que és important és combinar llegum amb cereal. I quan parlem de llegums, parlem doncs, de llenties, de faves, de pèsols, que són llegums, recordem, pèsols, barrejats doncs, amb pasta, amb civada, amb arròs, és a dir, amb qualsevol altre cereal. I aquesta combinació no cal fer-la al mateix plat, es pot fer entre migdia i vespre. Però sí, aquesta combinació és la resposta a poder obtenir una proteïna de molt bona qualitat.
La Mercè feia menció d'aquesta barreja d'èxit, no? I tan popular.
L'Alèxia, agraï moltíssim el comentari.
Però també es poden fer amanides de llenties o de cigrons de molts tipus, per exemple, amb formatge feta, amb tomàquet... Quines propostes de cara a l'estiu?
No fa pas gaire estava jo planificant menús per poder enviar a un centre i la veritat és que n'hi ha moltíssimes, però, per exemple, tu pots barrejar llegum amb pasta, pots barrejar la llegum amb quinoa, pots fer un llegum amb cuscús, i pots posar fulla verda, i pots posar trossets de pastanaga, i pots posar barrejat amb el llegum, que és una combinació excel·lent, trossets de meló, trossets de síndria o trossets de préssec.
Però aquest quin tipus de llegum?
El cigró, la llentia, la soja... Probablement la mongeta seca, com que és un pèl més farinosa, a vegades costa una mica de combinar amb aquests. Però, bueno, això de la combinació és que t'agradi o no t'agradi. Vull dir que al final de combinar es pot combinar tot. Però hi ha llegums que, al no ser tan farinoses, sembla que siguin més refrescants, no?
Llavors,
aquestes com la llentia, la soja, el cigró... Doncs això ho pots barrejar no només amb tomàquets xerri, pastanaga, cogombra, sinó que si li poses un toc una mica dolç, que són trossets de meló tallats a petitet, o síndria, o préssec, amb una vinagreta de cítrics, una vinagreta... És que se'n poden fer en tantes combinacions. I una cosa que sí que he de dir és que en aquestes combinacions, depenent la quantitat de llegum que estem utilitzant, ja no ens cal un segon plat. Clar, si jo faig una amanida i només hi poso una cullerada de cigrons o una cullerada de llenties, home, és poca proteïna si no he posat el formatge feta o he posat un tofu o he posat algun altre o trossets de pollastre. Si no he posat cap altre aliment proteic, jo us diria que una cullerada de llegum és poqueta. Per poder fer l'equivalència d'un tall de peix o un tall de carn o una truita de dos ous, és a dir, per poder eliminar aquesta part proteica, que a vegades les amanides l'ou dur també el posem, no?
Clar.
O tonyina amb llaunes. Per eliminar aquesta part proteica d'origen animal, hauríem d'anar aproximadament entre uns 60, 70 o 80 grams de llegum en sec, que això amb cuit equivaldria a uns 200 grams, 180, perquè, clar, el llegum agafa molta aigua i quan ja s'ha ja tens cuita, clar, pesa més. Per tant, si volem fer aquesta equivalència de dir, escolta'm, tu, jo vull un plat únic, no vull segon plat, hem d'assegurar que posem proteïna en el primer. I posar proteïna al primer en forma d'ou dur, amb tonyina o formatge és molt fàcil, perquè tots tenim conscientment aquests aliments associats. Però amb llegum, a vegades ens passem, mira, he posat una cullerada i ja tinc... No.
No, escolta, i moltes vegades...
Cal posar-ne una mica més.
I Eulàlia, i ara que està pensant també, i tu deies, que tenim com l'etiqueta que els llegums són avorrits, avorrides.
No.
No? Vull dir, i ara tu deies, és que ballen molt bé, dansen molt bé, doncs amb meló.
I tant.
No?
Et diré més, inclús els gazpachos, que a vegades hi posem trossets de, no sé si pebrot, tomàquet, sí, una mica per guarnir,
sí,
doncs posa-li un parell de cullerades de cigrons i quan fas aquella barreja...
Cigrons?
De cigrons, la textura més així com
farinosa
dels cigrons amb el gazpacho és boníssima. Com sempre, ha d'agradar, no?, tot... Però és una combinació molt bona, amb el cruixent de les verduretes que hi poses, la part aquesta farinosa dels cigrons i el gazpacho, que és refrescant, està fantàstica.
Quan anem a dinar a casa, Laura?
Quan ens convides?
Aquest estiu, jo vull no ser... Igual és que tinc massa gana. Però m'està agafant una salivera, tu, escolta. Per tota aquella gent que diguin és que a mi els llegums, ho deia, trobo avorrits o el que sigui, poden menjar d'altres maneres, és a dir, amb sopes o cremes fresques,
sí,
també.
Sí, i tant. A veure, el llegum es pot fer amb cremes. És a dir, igual que fem un puré de de verdures, que hi posem patata. Doncs aquesta part farinosa, sí, pots no posar-hi patata i posar-hi la llegum. I diré més, i faig una mica de parèntesis, que ja sé que de malalties aquí no n'hem de parlar, jo no sóc molt partidària, però la gent que té diabetis, que vol controlar el que és els nivells de glucosa, el llegum és fantàstic, perquè té aquesta particularitat que a vegades hem dit, que reté l'entrada de glucosa en sang i manté molt els nivells de glucèmia. Per tant, amb un puré per un diabètic, en vez de patata, posar llegum és excel·lent. És excel·lent, té molta fibra la llegum. Molta.
A veure, fem un parèntesi, tornem a les sopes aquestes que comentaves de llegums. Estem parlant de sopes fresques?
Sí, poden ser fresques.
Aleshores, el llegum s'ha de coure?
Sí, evidentment. El llegum tu l'has de posar tant en l'amanida com poder fer un hummus, com incorporar-lo en un puré prèviament cuit.
Clar, però em refereixo, si tu el compres, per exemple, que ara també en volíem parlar, aquestes botigues de llegums cuites,
sí,
que estan molt bé,
fantàstic,
directament, és a dir, les pots utilitzar, ja, o sigui, no s'hi ha de fer res més, no s'han de tornar...
El que passa que aquestes botigues a vegades tenen dos formats, el que és el cigró o el llegum molt cuit, que ja és per utilitzar directament, o a vegades un llegum una mica precuit, perquè s'entén que tu l'incorporaràs en algun àpat o en alguna cocció que voldrà temperatura i s'acabarà de coure. Val. Però si és per amanida freda, que sigui cuit, una mica al dente, no passa res, però clar, sí, perfecte, és vàlid.
I ara estava pensant fins i tot, ara, jo he vist hamburgueses de llegums.
I tant. Tot el que és l'alimentació vegana, per exemple, i truita de patates vegana. És a dir, la truita de patates, en vez de fer-la amb ou, es fa amb farina de cigró. Amb farina de cigró. Per tant, la proteïna, en vez de venir de l'ou, ve del cigró. L'únic que passa és que així com l'ou, carbohidrats no en porta gens, clar, la llegum sí que en porta. No tant com la pasta.
Però a veure, Eulàlia, això com ho fem, per això? Perquè, és clar, l'ou és líquid.
Sí.
I el llegum com aconsegueix?
No,
com aconseguim?
Es qualla... Bueno, l'ou, en el cas de l'ou, es qualla, evidentment. En el cas de la farina de cigró, li has de posar alguna cosa més, verdures amb una mica d'oli, perquè hi hagi una part una mica líquida. Però això és com les hamburgueses veganes. Hi ha hamburgueses que es fan amb un sofregit de tomàquet, ceba, pastanaga, i on s'hi posa, doncs, cigrons o llenties, inclús combinat amb arròs, allà es fa una massa i és una mica s'enfarina amb la farina de cigró i hamburguesa que tens.
No està mal. Que boníssim, eh? Raga, perquè tu també comentaves, Eulàlia, que els llegums poden substituir les proteïnes d'origen animal, no? Va una mica,
sí,
en aquesta línia,
exacte,
que comentàvem ara de les hamburgueses.
Exacte. És a dir, en el fons, tot el que és l'alimentació vegana, el que fa és substituir tots els aliments d'origen animal per proteïna que és vegetal. En aquest cas tenim el seitan, tenim el tofu, però la llegum és d'origen vegetal també, és molt rica en proteïna. Penseu que la soja té al voltant d'un 36% grams per 100 grams de soja. Un tall de carn en té al voltant de 17-18. És cert que en té molta més, però també, i faig aquí una alerta, és que el que no hem de mirar mai és la quantitat de proteïna que porta una cosa, sinó que allò que nosaltres acabem absorbint. I és veritat que la soja en té molt més, però l'absorció és més baixa. Per tant, al final, és com, diguéssim, la carn. Per tant, nosaltres podem substituir un tall de carn de 100 grams, un tall de peix de 125-150, una truita de 2 ous per un plat de cigrons, de soja, de llenties, perquè això és l'equivalència, uns 70-80 grams.
Una altra pregunta clàssica, bàsica, que li hem de fer a l'Eulàlia. Marta, si els llegums engreixen i si n'hi ha de més lleugers que altres...
No, a veure, els llegums tots aporten la mateixa quantitat de fibra aproximadament. Estem parlant entre 7, 8, 10 grams de fibra. El que sí que és cert és que quan a carbohidrats porten molt menys, quasi una mica menys que la meitat amb la pasta, és a dir, si la pasta té 80 grams de carbohidrat, el llegum en pot portar 45-50, en té molt menys. Però el tema no és que en tingui menys, és que a sobre aquest carbohidrat l'absorbim molt a poc. Per tant, el risc d'acumular glucosa en sang és molt baix, molt baix. És ideal per dietes per perdre pes, perquè té un índex glicèmic molt baix. Vol dir que la glucosa d'aquest aliment, que es diu llenties, cigrons, és igual, entra molt a poc al nostre torrent sanguini i el risc d'acumular-se per convertir-lo en greix és molt baix. Per tant, és una opció quasi que millor que la pasta. A més, ens aporta proteïnes, un greix saludable i té de tot.
Va, que continuem amb l'Eulàlia Vidal. Avui a l'espai la potreta... No, ja ho diré bé jo, la proteïna. O sigui, estic ja tan capficada amb el que dinaré avui que ja no sé on tinc el cap, t'ho juro. Hi ha estudis, Eulàlia, ajuda'ns, que diuen que el consum de llegums ha caigut en picat en els darrers anys. De fet, a Espanya, en els darrers 50 anys, el consum ha baixat un 70%. Les llegums... Ostres, no estan de moda o què passa?
A veure, jo... diria que de moda sí que estan, perquè més que mai ara, amb tot el que és l'alimentació ovolàctia i l'alimentació vegana, s'estan potenciant moltíssim, perquè moltes de les receptes porten farina de llegum, porten llegums. Però és cert que ha sigut un aliment que es va utilitzar, i gràcies a aquest aliment, junt amb els cereals, no? Doncs, després de la postguerra, doncs, era un aliment doncs, molt utilitzat, però sí que és cert que ha anat baixant. Jo crec que a vegades la moda és... Perquè el llegum s'ha associat sempre una mica, no sé si ho diré bé, això, però al menjar dels pobres, no? És a dir, no sé per què el llegum ha sigut un aliment que, no sé, com molt arraconat. O potser també perquè no... Bueno, jo dic que no és fàcil coure'l, requereix un temps. No és com la pasta, que agafes la olla, poses aigua, poses la pasta i en 5-10 minuts ja el tens.
Tindríem.
Això cal un remull previ, cal una estoneta...
Però te'ls venen fets
però
les botigues,
és el que
anava
a dir ara. Sí, te'ls venen fets i a més a un preu molt assequible. I us diré més, si comparem els llegums que venen al mercat, que és on s'haurien de comprar, i els que hi han de pot, són exactament a nivell nutricional, el que passa que evidentment aquests de pot porten molta sal. 100 grams de cigrons cuits a casa poden portar entre 6-10 mil·lígrams. Un pot d'aquests pot portar entre 150 i 200 mil·lígrams de sodi. Per tant, el problema és que tenen sodi, però els podem utilitzar igualment. A nivell nutricional són exactament iguals, estan molt ben cuits, avui en dia es preparen molt bé i, per tant, tenir-los allò, l'armari de la cuina,
home,
no?
Sí.
Per un moment d'urgència.
Fons d'armari, diguéssim.
Exacte, un fons d'armari.
Fons d'armari.
Exacte.
La Laura, de Barcelona, diu... Una altra pregunta, a l'Eulàlia Vidal. Diu, les dones hem de mesurar el consum de soja? I el mite, que sí, perquè diuen que ens augmenten els estrògens, i això pot ser perillós per la nostra salut.
A veure, aquí hi ha hagut molt de rebombori amb aquest tema. Dir-te que nosaltres el que tenim són una cosa que es diuen estrògens, és cert. I les llegums el que tenen és un component, que en diem isoflavones, que tenen una estructura semblant a l'estrogen. I això fa que hi hagi el mite de que els llegums, com que porten aquestes isoflavones, que tenen una estructura molt semblant als estrògens, poden actuar de la mateixa manera. Primera cosa, és cert que els llegums porten aquestes isoflavones, però la quantitat que en porten és tan mínima, potser la que més és la soja. Per això la soja té aquest mite de que no s'ha de prendre perquè pot ser que augmentin els nivells d'estrògens. I, per tant, quan hi ha inclús càncers de mama que són hormonodependents, no es, sempre es diu fora soja. Quan hi ha gent que té algun problema hormonal, fora soja. Això és prescripció metge, el metge ha de dir el que ha de dir, i per tant, però també hem de pensar que a Àsia prenen molta soja i la prevalença en càncer és molt baixa. Què vull dir amb això? Que la soja sí que és cert que porta isoflavones, però hem de pensar que aquestes isoflavones no actuen tan exactament com els estrògens que tenim nosaltres. Per tant, s'ha de tenir una mica de precaució amb això. Per tant, de forma, un cop a la setmana, no passa absolutament res. No passa absolutament res. Però sí que és cert que hi ha aquest mite de que la soja porta doncs, estrògens no, vegetals, que són aquestes isoflavones. Però és mínim el que porta, número 1. Número 2, la seva acció al nostre organisme no és exactament igual que la dels estrògens. I 3, sembla ser que inclús en mama i en ovaris aquestes isoflavones no actuen, cosa que els estrògens nostres sí que actuen. Per tant, bueno, la ciència dirà i ens acabarà de respondre la pregunta. Però bueno, si té dubtes, doncs és millor no en prendre i ja està.
Ara també estan molt de moda aquestes botigues per comprar pastes a granel. I et volíem preguntar també si n'hi ha moltes que estan fetes amb farina de llegum, no? Que tu també ho apuntes abans. Són saludables aquestes farines, igual de saludables que les
sí.
arran? I amb què les podem combinar? Perquè a vegades dius, ostres, però si això ja és de llentia, ara amb això amb què ho he de barrejar?
D'entrada tu has de pensar que la farina de llegum l'has d'utilitzar com utilitzes una farina de blat. Que vols rebossar a enfarinar un peix, la podries utilitzar. Que vols de la mateixa manera. El que passa que, clar, les avantatges que té és que, per exemple, per persones celíaques, tot i que hi ha la farina de blat de moro, doncs, perdó, és clar, és molt més útil, però tu la pots utilitzar de la mateixa manera. Vols espessir... Clar, pensa una cosa, que la farina, quan l'utilitzem perquè quedi espessa una salsa, és perquè té un midó que quan es posa amb aigua i temperatura, aquest midó acaba fent com una gelatina. Per això fem la beixamel. Doncs la beixamel la pots fer inclús amb una beguda de soja i amb un altre tipus de farina, perquè el midó el té igual.
Carai, tu, Eulàlia, estàs aquí animada la nostra audiència, eh? O sigui, nosaltres... Aprofitem amb la crida, que ja ho sabeu, que és el vostre telèfon, el telèfon del programa, que és el 663-99-30-62, 663-99-30-62. No ens truqueu, però sí que ens podeu enviar una nota de veu, un missatge de text. La Clàudia de Barcelona comenta si els gaspatxos de supermercat també són saludables, com tu deies, saps, abans, amb les llegums.
Mira, els gaspatxos de supermercat...
Però moltes vegades és veritat, no? Harke, que és això que dius, ostres, és que no sé si fer-lo jo des de casa, que em sortirà més saludable, o bé si podem tirar dels gaspatxos que
saludables
podem comprar.
Tots ho són, perquè pensa que utilitzen vegetals i hortalisses, i per tant, des d'aquest punt de vista, no hem de tenir cap problema. Només hem de pensar una cosa, que el gaspatxo té dos problemes. Un és que dura poquet, s'ha de conservar i per tant ens podem trobar gaspatxos com molt avinagrats i això va a gustos, però els vegetals continuen sent vegetals naturals, cap problema. I després tenim l'altre problema, que és la fermentació, que clar, si no hem posat algun conservant, pot ser que en 3 dies el gazpacho comenci a inflar-se el tetrabric i peta.
Sí.
Bueno, perquè, clar, no li hem posat un conservant, un inhibidor del creixement d'aquests microorganismes i aquests microorganismes es van menjant la fibra que hi ha dintre, ells van fent gasos i allò pues, pot patar. Per tant, les verdures són exactament iguals, són igual de saludables, l'únic que poden portar això. Però després hi ha una tercera versió que és totalment natural, però que ens podem trobar que a vegades hi ha gent que m'ho pregunta, diu, és que a vegades porten una cosa que es diu goma xantana. O goma, això són fibres, i l'única funció que té això és per evitar allò que no ens agrada, que és anar a una estanteria, veure un gaspatxo amb un pot transparent i que s'ha separat dues fases.
Sí.
Que no agrada això?
No agrada, no.
Doncs l'única manera de que no passi és trobar algú que junti aquestes dues fases, i això són les fibres. I, per tant, aquestes fibres són totalment naturals, són totalment saludables, no els hi passa res, però la funció que tenen és la de no separar aquesta part sòlida de l'aigua.
Val.
Que l'ideal seria que no les portessin i que fos separat, però la gent això no ho vol. Llavors, per poder mantenir aquestes dues fases, es fan servir el que en diem aquests emulgents, però que són fibres, són naturals i són totalment saludables.
I cada vegada més, perquè no ho sé, Manu, l'Eulàlia, tu ens ho diràs, i ja per acabar, Harke, però cada vegada hi ha més gazpachos de maduixa, de síndria, no?
És que això és com una mica com l'orxata, no? És a dir, quan jo parlo d'orxata, la gent de seguida em diu orxata t'aixufa, no? Però l'orxata no té per què ser d'aixufa, pot ser d'una altra. Per què? Perquè l'orxata és la tecnologia que utilitzem. Pues el gazpacho és el mateix. El gazpacho no és res més que una barreja de vegetals i, per tant, vegetals poden ser moltíssims. Li pots posar remolatge, li pots posar... I fruites també, evidentment.
I fruites també. Mira, hem parlat de llegums, de sopes fredes, de gazpachos, de la importància d'hidratar-se. Algun últim consell, Eulàlia, pels nostres oients, de cara a aquest estiu?
Mira, jo crec que el consell és el que l'altre dia us deia, que vas comentar, home, però clar, això és una cosa que has de preparar. A veure, les amanides de llegums són no només fàcils de preparar, sinó que és una cosa que la nevera es conserva molt bé. Per tant, planificació, comprar no al dia... Intentar deixar coses preparades que quan vinguem de fer una excursió o vinguem de la piscina o vinguem de la platja o vinguem de treballar, vinguem d'on vinguem, ens sigui fàcil accedir-hi i que, evidentment, alimentació saludable.
Eulàlia Vidal, ha estat un plaer. De debò.
Gràcies.
Moltes gràcies. Quin dia quedem per dinar?
Quan vulguis.
Com vulguis.
Quan vulguis.
Harke, treu l'agenda.
Sí, ja m'hi apunto.
I quedem. Eulàlia Vidal, llicenciada en farmàcia, màster en nutrició i qualitat d'aliments, doctora per la Universitat de les Illes Balears i professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna Universitat Ramon Llull. Amb ella m'ha après moltíssim durant aquesta temporada, cosa que li agraïm. I res, desitjar-te un bon estiu. Eulàlia,
gràcies,
només
igualment.
Queda això. Una abraçada ben forta.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.